El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Setmana negra pel que fa a les agressions sexuals a menors. Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual de 5 menors a 2 companys d'institut de Vendrell. A Esparreguera han detingut un jove de 15 anys per una agressió sexual a una menor de 13. La policia catalana investiga a 4 menors per una suposada agressió sexual d'una nena, en aquest cas a Salou. Tot quan la setmana passada es va conèixer el cas d'una violació grupal de 6 menors a una nena d'11 anys a Badalona. Què està passant? Per què es produeixen aquests casos? Com podem actuar-hi? Quins mecanismes tenim damunt la taula? Això és el que volem esbrinar en els pròxims minuts, conversant amb Bruna Álvarez, professora d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
La percepció que tenim, que és d'aquest creixement d'aquest tipus d'agressions sexuals, creu que s'acosta a la realitat, que realment és això, que aquest tipus d'agressions estan creixent?
Bueno, això és aquesta pregunta que ens fem, no? De si estan creixent aquestes agressions o s'estan denunciant més i sobretot visibilitzant més, doncs perquè s'està convertint, no, en un problema social.
I quin és el seu parer? Què en pensa?
Bueno, nosaltres el que tenim des del grup de recerca, Sexafin, és un projecte que fem recerca sobre què saben els infants de sexualitat. I estem actualment a 9 escoles de primària i els hi preguntem des de P3 fins a 6è què saben. Clar, aquí el que ens diuen és el que senten, el que els hi arriba, el que veuen a internet, a la tele, i com que no hi ha una educació sexual que compensi totes aquests missatges que els hi arriben sobre la sexualitat, la percepció que tenen és molt negativa.
És a dir, a tota aquesta feina que teòricament, no, havíem cregut que s'estava fent a través d'aquesta educació sexual en un moment en què hi ha més, segurament més obertura que mai, no, per parlar d'aquestes coses, parlar-ne obertament a les famílies, a les escoles, això no està passant.
Bueno, és que hi ha moltes dificultats dels adults de parlar de sexualitat amb els infants, perquè no, els adults no hem rebut educació sexual, i la llei que obliga que això sigui un contingut específic a les escoles és del 2021. O sigui, és molt recent i s'està implementant, no? Com també molt a comptagotes. Llavors, les famílies tenen moltes dificultats de parlar de determinats temes. Llavors, per exemple, si a l'escola es parla de l'aparell reproductor i no es parla de l'aparell genital, doncs, per exemple, no es parla del clítoris, tot i que també és biologia, no? Llavors, això ja implica una diferència de gènere molt gran, on s'associa, per exemple, el plaer amb els nois, no? I el maternitat, reproducció i altres situacions amb les noies. I això ens surt una diferència de gènere molt gran a l'hora d'abordar, per exemple, el plaer, no? Llavors, quan es treballa des del cos, les noies sí que parlen de plaer, no? I que senten pessigolles a la vulva, etc. Però això és un gran tabú social. Les famílies i el professorat, no, treballem també amb famílies i professorat, treballem amb tota la comunitat educativa, i parlar de plaer amb els infants, no? I de que, no sé, quan tocar-nos la vulva ens pot agradar amb infants de segon, tercer, quart de primària, pensem que això no és un contingut adequat. No, perquè això encara no ho han de saber, perquè pensem la infància que és asexual i que no té aquestes sensacions al cos. Però quan parlem amb els infants ens expliquen que si veuen una pel·lícula i algú es fa un petó, senten pessigolles a la panxa, o a vegades el penis s'empina. Llavors, clar, no estan acompanyats, no els hi posem paraules amb aquestes sensacions que tenen. I llavors el que passa és que, bueno, si els hi arriba per internet, perquè els hi estan arribant imatges amb contingut sexual explícit i moltes vegades no ho busquen, però els hi arriba, el que veuen és, doncs, que això els hi provoca una sensació. Pot ser que això no els hi agradi, però pot ser que els hi agradi. I aquí no estan acompanyats.
Clar, però llavors com ho hem de fer? És a dir, si la realitat és aquesta, a les criatures, especialment als nens, no? Més, no sé, però també les criatures, les nenes, tenen molta curiositat per explorar tot el seu cos, no? Els braços, les cames, quan són bebès. En aquell punt hi ha una edat, no sé, 4, 3, 4 anys, en què comencen a experimentar també amb tot el seu propi cos. I moltes vegades les famílies es pregunten, no?, com hem de reaccionar, què els hem d'explicar, no?, quan t'expliquen, no?, perquè les criatures és el que no hi veuen, no?, ells t'expliquen tal qual les seves sensacions, no?, i com a pares a vegades és difícil, no?, saber com explicar-ho. Quin consell els hauríem de donar als pares per explicar això?
Clar, doncs no mirar amb sexualitat adulta, o sigui, no mirar amb ulls d'adult la sexualitat infantil. No, o sigui, quan els hi preguntem amb els infants, ens donen ells la resposta. Els diem, què us agrada? Pues a mi m'agraden les cames per jugar a futbol, m'agrada la boca perquè menjo pizza, i m'agrada la meva vulva perquè quan me la toco m'agrada. I ens ho posen tot en la mateixa escala. El que passa que som els adults que estem significant tocar-se la vulva o tocar-se el penis d'una manera que no sabem gestionar els adults. No? Llavors és acompanyar-los en aquests plaers, no? De dir, bueno, doncs el cos és plaent, és gratificant i també és relacional, no? O sigui, relacionar-nos amb les altres persones a través del respecte, no? I treballar-ho des d'aquí, però des del minut zero, des d'abans de néixer, segurament.
I per tant, aquí el que hi ha és dues velocitats, no? És a dir, les criatures que ja saben unes coses o descobreixen unes coses o tenen uns dubtes, no tenen a qui consultar-los, a qui preguntar-los i generen històries, entenc, no?
Sí,
i
sí.
Quan arribem, per tant, a finals de primària, fins i tot a ESO en alguns casos, a explicar determinades coses, ja venen amb la informació sabuda, segurament amb tots els vicis que podrien tenir en aquesta informació, per dir-ho d'alguna manera, no?
No tenen espai d'adquirir una bona informació. O sigui, nosaltres ara que amb aquest projecte, la pornografia sempre ens surt, eh? O sigui, sempre hi ha algú que ens parla de porno, que a vegades no saben ben bé què és, però sí que saben que són, no?, persones que ens diuen, bueno, són persones que fan l'amor i tu ho veus, no? També és veritat que sempre hi ha algú que sí que ha vist imatges d'un contingut sexual explícit. Hi ha una enquesta, o sigui, un estudi quantitatiu el 2019 i que posa al centre de que aquest primer accés a imatge de contingut sexual explícit és a partir dels 8 anys. I moltes vegades és accidental, però moltes després a vegades es busca o no, depèn això ja de moltes situacions, no? Però aquest accés hi és. Llavors, si els adults encara tenim dubtes com a societat de dir és que no tinc clar si hem de parlar de tocaments als genitals o de masturbació a l'escola perquè això els hi estem trencant la innocència dels infants, però al mateix temps sabem que a partir dels 8 anys tenen accés, els hi arriben totes aquestes imatges de contingut sexual, aquí hi ha un abisme. Hi ha un abisme entre el que els infants accedeixen i el que els adults pensem que els infants saben de sexualitat. Per tant, és un tema que s'ha de parlar i s'ha de posar sobre la taula.
I de quina manera? És a dir, com s'hauria d'abordar realment aquesta situació?
Quotidianitzant-lo, o sigui, incloure la sexualitat i la manera d'entendre-la i de viure-la des d'aquesta conversa quotidiana, no? O sigui, anar trencant aquest tabú de no poder parlar doncs del que m'agrada, del que no m'agrada, però amb els fills els agrada molt, per exemple, explicar que els hi parlem des del jo, no? Doncs jo quan vaig fer el primer petó, aquestes experiències que també són relacionals, no? Perquè el que fem és, no parlem d'això, ens limitem al tema reproductiu i llavors aquí hi ha tota una dimensió que se'ns escapa. No? Nosaltres fem una xerrada amb les famílies, no? Que és eines, no?, per parlar de sexualitat amb els infants, i tot és fruit dels resultats de recerca, no? Ens diuen, bueno, el que ens diuen els infants i això ho transformem en eines, no? Llavors tenim una mica això, no? Doncs sobretot parlar-ho, aprofitar situacions, no sé, estem mirant una pel·lícula i surt una escena més o menys eròtica, poder dir, ostres, això causa sensacions, a mi m'agrada, a mi no. Moltes vegades els infants diran, ai, ex, quin fàstic, però podran expressar. I sobretot el que acabaran percebent és que això és un tema que se'n pot parlar. I aquesta és una, després sobretot llibres, no? O sigui, que tinguin a l'abast llibres amb informació i que ells mateixos puguin anar explorant allò i que vulguin quan vulguin. Aquesta, parlar des de la meva, les experiències, no? A mi quan em va venir la regla, però no necessitem tampoc gaires instruccions, no? És simplement posar el tema sobre la taula sense por i sobretot sense pensar que és un tabú, no? Que ho és.
Exacte, és a dir, obrir la possibilitat, no?, que això sigui un tema de conversa quotidià a casa, no?
Exacte, sí. Sí, sí.
Això per la part de les famílies. Clar, aquí hi ha una part del sistema educatiu que entenc que també té una responsabilitat sobre com fer arribar aquesta informació, no?, i com tractar aquesta informació també a les escoles.
Sí, però pensa que les escoles fins al 2021, o sigui, aquest projecte el vam començar a treballar el 2017. I el 2017 ja vam entrar a dues escoles valentes que ens van dir endavant, i en aquell moment es veia molt clar que l'escola només havia de parlar de biologia i reproducció, perquè inclús el que he dit abans, parlar del clítoris ja implicava tot un tema moral, que tota aquesta idea de moral sexual depèn de les famílies, i en aquell moment el professorat estava totalment desprotegit. És a dir, primer, que no tots els claustres estaven d'acord en que si això s'ha de fer o no s'ha de fer a l'escola. De fet, encara ara, tot i que és obligació, no?, d'aquesta nova llei educativa fer-ho, hi ha professorat que ens diu que ells no volen saber-ne res i que, en tot cas, és un tema de les famílies. O sigui, que hi falta molta formació al professorat. I sí que des de la Generalitat s'està fent tot aquest programa, no?, de Coeduca't, i que està arribant al professorat, però d'una manera, és molt a comptagotes, no? O sigui, molt a comptagotes, i no s'ha inclòs el que saben els nens sobre sexualitat, no? És una mica, bueno, com planificar el contingut de matemàtiques, també el contingut en educació sexual, i que està basat en tots els organismes, no?, internacionals, que això ja ho tenen, bueno, com molt establert, no? El que passa que ja costa, perquè no s'està implementant de manera massiva. Pensa que nosaltres fa 6 anys que estem en una escola pensant que el professorat pugui fer, i treballant amb els infants, treballant amb el professorat i treballant amb les famílies, pensant que diu, bueno, l'any que ve ja no hi serem nosaltres, ja ho feu vosaltres, i ens diuen no, encara no, perquè encara no sabem com determinats temes els hem de tractar, preferim que vingueu vosaltres i que continuem treballant en comunitat, no? Llavors costa molt transformar el professorat, i després l'altre tema és que el professorat sembla que ja s'hagin de tenir la clau per canviar la societat i el món. Uh-huh. Llavors, són processos, és tot molt recent, s'està caminant, però encara ens falta.
Clar, parlàvem de la pornografia, no?, al llarg de l'entrevista, i aquests dies que estem veient tota aquesta onada, no sé si dir-li onada o no, d'aquestes agressions, si més no, que s'estan donant a conèixer, se'n parla molt, no?, de l'accés a la pornografia de la submissió, el paper de la dona a la pornografia, etcètera, etcètera, etcètera. Però darrere fons hi ha alguna cosa més enllà d'aquesta pornografia?
Bueno, el que els hi passa, el que ens diuen els infants és que es connecten a uns xats per parlar amb gent de tot el món, i és en videocàmera, i per parlar a vegades amb els amics, i els hi surt, no?, un senyor masturbant-se. I això, i jo què sé, es connecten a determinats videojocs, i si es baixen determinats arxius poden jugar aquell videojoc on també apareguin imatges de contingut sexual. És a dir, el que ens estan dient és que tenen accés a un seguit d'imatges. Clar, estem parlant amb infants d'11 anys que alguns ens expliquen, i això que també vull aclarir-ho, que no són tots, hi ha moltíssima diversitat, no? Però alguns els hi ha arribat, i moltes vegades sense saber-ho o sense voler-ho buscar, un senyor que s'està masturbant. A quina edat nosaltres, no?, com a adults i com a mares i pares, hem vist una persona masturbant-se, no? I en quin context, no? Llavors, això hi ha una distància abismal amb això. Llavors, clar, aquests infants, és el que deia abans, senten coses, no? També ens parlen de TikTok, no amb contingut sexual explícit, però sí contingut més erotitzat, i aquí el que els hi passa amb TikTok és que saben que allò que els hi provoca una sensació, no? Llavors és, ostres, m'agrada, però alhora em creia rebuig, però alhora ho visc amb culpa, perquè estic veient una cosa que no puc mirar, i llavors és ell.
Clar, i penso en alguns videoclips musicals, no?
Exacte,
també.
Exacte. Llavors els hi provoca unes sensacions que no saben gestionar perquè no hi posen paraules. Llavors, com que no hi posem paraules, si les imatges que els hi arriben, no, són doncs pornografia explícita, el que passa és que moltes vegades es pensa que la sexualitat és això, que el sexe és això, no? I aquí no hi ha res que compensi aquest missatge perquè se'l puguin mirar d'una manera crítica i perquè s'entengui tot el tema de la dimensió sexual de la persona des d'una dimensió relacional i des del respecte. No hi ha res que compensi tot això, per tant, doncs deu ser això, no? I si és això, doncs pot ser que sí, que augmenti, això ho dic, és una suposició, no tenim recerca explícita sobre això, però pot ser que sí que es pensin alguns determinats personatges doncs que el sexe és això, amb la desigualtat de gènere que hi ha ben implícita.
Uh-huh. I llavors la prohibició seria la solució, perquè aquest també és un debat, no? I recordo ahir sortia el govern dient és molt difícil prohibir tota la pornografia, etcètera, etcètera. La solució seria aquesta? Seria que això deixés de passar, que deixessin d'arribar aquests continguts a aquestes criatures d'aquesta manera?
Jo no sóc massa partidària de la prohibició, en el sentit de que històricament tenim moltes evidències que la prohibició no funciona, no? I fa 3 setmanes vam fer un documental de 30 minuts sobre el comerç d'esclaus a Catalunya, quan ja estava prohibida l'esclavitud i el comerç d'esclaus a molts llocs. Continuem pensant amb els tràfics de drogues, o sigui, tot allò que està prohibit continua circulant. I jo no sóc massa partidària de pensar en una prohibició de què prohibirem internet, la pornografia, o sigui, jo crec que és pràcticament impossible aquesta prohibició. Jo crec que el que cal fer és donar eines i parlar de sexualitat, parlar de plaers, parlar del que pot sortir a la tele, de que una violació no té res a veure amb la sexualitat, una violació és una agressió, és violència, però això no té res a veure amb la sexualitat, no? Llavors, donar eines als infants que puguin anar posant paraules en aquest món on vivim i on la sexualitat hi és present des de totes aquestes xarxes, tot aquest mainstream, que és, no, amb unes desigualtats de gènere importants, però també podem acompanyar des de la paraula i des del pensament crític, no? De dir, bueno, tu què penses d'això, no? O si t'agrada aquesta imatge que estàs veient, no? Si és un ball de TikTok, això t'agrada, pot provocar sensacions, a mi me les provoca, compartir totes les dimensions més relacionals de la sexualitat.
I amb els adults, és a dir, hi ha una generació que encara ha de passar per l'escola, no? O que encara ha de passar per aquest vincle de les famílies, no? Els nanos més petitons que tenim ara, però n'hi ha molts que ja estan en un punt, no?, en què segurament tot això, el mal ja està fet, per dir-ho d'alguna manera, no? Per què li pregunto això? Doncs perquè ahir llegíem, per exemple, també a l'entorn de les aplicacions, que una enquesta que deia que una de cada 5 usuàries de Tinder, una aplicació per lligar, han patit una agressió sexual en una cita. Per tant, al final hi ha un col·lectiu que ja no són aquests menors d'edat, sinó que segurament doncs, són joves amb més anys, per dir-ho d'alguna manera, i que tota aquesta poca feina que hem fet en aquest sentit ja ha quallat, no? En aquestes generacions com s'ha d'abordar? També hi ha una feina, no, aquí?
Sí. Jo crec que donant eines i parlar, i sobretot a treballar molt el tema del consentiment, no? D'una manera molt, molt general, i de fet precisament aquest tema és el que ha sortit a debat, no?, entre PSOE i Podemos per la llei del sí és sí. És el tema del consentiment. I ja veiem que legalment es mesura el grau de violència, no? O sigui, al final s'ha canviat, no s'ha posat al centre el consentiment. Llavors, aquí falta una reflexió profunda, no?, sobre el consentiment, però no només en les relacions afectives sexuals, sinó en la manera de relacionar-nos, no? I poder treballar per relacionar-nos des d'una responsabilitat afectiva, no? O sigui, posar tot el que és relacional al centre, no? I relacionar-nos des d'altres llocs i llavors donar eines per poder-nos defensar si som agredides, no? Que moltes vegades o ens costa identificar-ho o realment ens quedem bloquejades i no podem reaccionar. I llavors un acompanyament social, no? O sigui, doncs no culpabilitzar de nou, no? A la persona que ha estat agredida, etc. No? O sigui, una mica l'exemple el tenim amb el cas del Dani Alves i la immediata actuació que això ha suposat, no? Mm. Llavors jo crec que aquí pot començar a canviar les coses.
Clar, és que lligat amb això, també tindríem les dades que vam conèixer fa unes setmanes també, que deien que 2 de cada 10 homes creien que obligar la teva parella a tenir sexe no havia de ser delicte. Sí. Tornem a posar el consentiment, no?, segurament aquí al mig.
Exacte. Sí, cal posar el consentiment al centre. I el consentiment implica també un poder expressar, no?, de dir, mira, sí, això m'agrada, això no m'agrada, fem-ho d'aquesta manera. Però clar, tot el com construïm, no?, aquestes relacions sexuals és, bueno, no?, tot són coses implícites que volen dir alguna cosa i que nosaltres interpretem. Ara cal canviar aquest paradigma i és, no, ara parlem, no? O sigui, si jo vull tenir una relació sexual amb tu, doncs ho consensuem. Es pot parlar abans, es pot preparar. No cal que sigui una cosa de, oh, mira, pim-pam, no?, sinó generar uns espais de diàleg on tot això es pugui pensar i sobretot això, consensuar.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la Bruna Álvarez, professora d'Antropologia de l'Autònoma, amb aquesta recerca a l'entorn de com expliquem la sexualitat als més petits. Interessantíssima la conversa. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.